notícies. L'associació Camí de Mar es defensa en un comunicat on desmenteix les acusacions de privatització dels senders públics i dels camins sobre els espais naturals protegits fetes per SOS Costa Brava als mitjans de comunicació. L'entitat, que no ha volgut fer declaracions als mitjans, els acusa de desinformació i reaferma el seu compromís ambiental i sostenible. El comitè de cogestió del pla de gestió de la sèpia de les badies de Pals i de Roses, al qual pertany la confraria de pescadors de l'Escala, ha decidit mantenir la veda de la pesca de la sípia. La mesura, que s'aplica per segon any consecutiu, té com a objectiu garantir la conservació de l'espècie. El Portal Blau de Tardor exhaureix les entrades en dos dels tres espectacles de pagament. La primera edició de Tardor del Portal Blau s'ha desenvolupat entre el 20 de setembre i el 15 d'octubre a través de 5 propostes multidisciplinàries, entre les quals dues de les tres sessions de pagament han exhaurit les entrades. El format ha seguit la mateixa línia del Festival d'Estiu, amb una programació eclèctica i paritària, però amb la novetat que ha sortit de l'Escala i ha arribat també a Vilajuïga i Ventalló. La cursa de la dona 2026 defensarà la malaltia Charcot-Marie-Tooth, serà el pròxim diumenge 25 de gener, i és que en el nostre municipi un jove de 5 anys la pateix. La família, a causa del ressò que té la cursa i també les grans xifres econòmiques que assoleix, tenia ganes que l'esdeveniment defensés la seva causa. I el temps, l'entrada de tramuntana ha portat un ambient més net i fred, es mantindrà el cel serè i demà de bon matí encara ens haurem d'abrigar més. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 18 de novembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra. Nosaltres hi tornem demà. Adéu-siau. Que passin bona tarda.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on un dimarts més coneixerem les últimes notícies dels nostres clubs nàutics, concretament del Club Nàutic de Tarragona, que ens diran què han fet aquests dies i què tenen planejat. Després ens endinsarem al fons marí per saber de què va el projecte Blue Boost i després també continuarem submergits al fons per conèixer unes càmeres amb intel·ligència artificial que utilitzen per observar el fons marí. I acabarem el programa d'avui sabent que existeixen dos projectes de protecció del mar Mediterrani. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Que ara repassa l'actualitat dels clubs nàutics del nostre territori. Avui anem al de Tarragona per saber què han fet ja aquest novembre i què ens tenen preparat de cara al Nadal. En parlem amb Borja Rueda, director esportiu del Club Nàutic de Tarragona. Borja, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Marina.
Hem de dir que la recta final d'octubre era de bons resultats, no?, pel Club Nàutic de Tarragona. De fet, una de les vostres esportistes feia medalla de bronze al Mundial de Surf Esquí.
sí, la Raquel Arcediano va competir a Durham, a Sud-àfrica, al campionat del món de surf esquí, i va assolir la tercera plaça de la seva categoria.
Quina és la seva categoria, per la gent que no ho sàpiga, i familiaritzar-se una miqueta amb aquest esport?
Sí, el surf esquí és el conegut com a caiac de mar, sí, en què les regates solen ser uns downwinds, que els hi anomenen, que són regates en què vas a favor del vent i de la onada. Allà baix a Sud-àfrica doncs, vam tenir condicions de molta onada, les sortides eren de platja i arribava també a platja, i la veritat que ella, en la seva categoria, que és veterana fèmina d'entre 50 i 55 anys, va assolir aquesta tercera plaça. Són regates que acostumen a tenir uns 16 quilòmetres i que les esportistes, al seu cas, acostumen a trigar doncs, una hora i mitja, una hora 40 a fer el recorregut.
Déu-n'hi-do, 16 quilòmetres en aquest sentit, en aquest Mundial, i portàveu 3 persones, i participaven 3 persones, no és així?
Sí, bueno, en principi havien de participar 3 persones, però finalment només va ser la Raquel la que va poder participar. No van participar amb ningú altre més.
També a finals d'octubre veu tenir bons resultats als campionats de remorgòmetre que es van celebrar a la Ràpita.
Sí, exacte. Era el campionat de Catalunya de remorgòmetre, que per qui no el conegui és el simulador de rem que tenim en qualsevol gimnàs, on els esportistes aquesta vegada competien sobre una distància de 1.000 quilòmetres, o bé individual, o bé per relleus de dues persones, i vam assolir també la tercera plaça del medaller català darrere de la natació Banyoles i del Club Nàutic d'Amposta.
Per tant, podem dir que al final d'octubre us va deixar un bon gust de boca, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, un gust de bronze ens va deixar, un gust de bronze. Sí, la veritat que... La veritat que va estar força bé i ens va servir. Això, amb aquestes dues competicions, des de la regata social de creuers que vam organitzar aquí al club com cada tercer dissabte del mes, a tancar el mes amb bon caràcter esportiu.
En aquest sentit, ara heu començat al novembre amb el rem que agafa força, no?
Sí. El mateix cap de setmana del campionat de Catalunya de remorgòmetre, la Ràpita, havia d'haver-se disputat també el descens de l'Ebre, que és una regata molt tradicional que es fa des de Tortosa a Amposta. Bé, vaja, es feia des de Tortosa a Amposta. Fa uns 8 anys el Club de Rem Tortosa va canviar la seva seu del nucli de Tortosa a la guàrdia que tenen a Campredó, i ara es fa Redó fins a Amposta, que són 9 quilòmetres, vale? Però aquell cap de setmana es van obrir comportes de la conca hidrogràfica de l'Ebre, i hi havia molta arribada, hi havia molt de vent, i per seguretat es va suspendre la competició. I ara la propera competició que tenen els nanos de rem és ara el cap de setmana vinent, que hi ha dues regates. Una és es fan totes dues al Canal Olímpic a Castelldefels, una és el trial d'accés de la selecció catalana, que és per categories cadet, juvenil i sènior, i una altra és el diumenge següent, una regata de promoció per categories alevi, infantil i veterà, que és sobre 500 o 1.000 metres, depenent de la categoria de l'esportista.
En aquest sentit, més enllà de les competicions on participeu, fora de Tarragona i fora de Catalunya, també al novembre, per coses que organitzeu vosaltres, ha començat carregat d'activitats amb regates del concurs Open de Pesca Curricant de Tarragona i això, no?
Sí, vam fer el diumenge de la setmana passada en l'altre, vam fer el concurs Open, el Curricant de Pesca, que s'havia de fet per Santa Tecla, però no es va poder, i llavors el vam ajornar per fa 10 dies, Vam organitzar aquest cap de setmana passada la prova de la Lliga Social de Regates de Regates de Creuer, i més enllà d'això, més de component social, vam tenir el divendres de la setmana passada la presentació d'un llibre d'un navegant transoceànic que va fer la presentació aquí al club, on vam omplir de gom a gom la nostra biblioteca, i continuem amb activitats socials enfocades cap als socis. I aquesta setmana, des d'ahir dilluns fins aquest diumenge, organitzem un torneig de pàdel aquí al club amb l'empresa Pàdel Nuestro.
Ara anirem a la presentació d'aquest llibre, que per cert és molt interessant, però abans d'anar aquí vull que ens expliquis una miqueta què és això de la pesca corricant.
La pesca té diferents modalitats, no? Hi ha la pesca d'alçada, que és la que fa a major profunditat, i la pesca al corricant és una modalitat en què des de la pròpia embarcació tires els teus ans i et vas movent molt a poc al ralentí gairebé de la barca, que fa que l'am estigui a molt poca profunditat o gairebé a la superfície. S'utilitza un am de colors cridaners perquè els hi toqui el sol i que més lluminària, com si diguéssim, i sigui més atractiu pels peixos. I en cada concurs es fa l'entrega del premi a la peça més gran i a l'embarcació que ha capturat més volum de pesca, sempre dintre de les mides establertes. Com bé sabem, al mar no pots pescar qualsevol tamany, sinó que els peixos més petits s'han de tornar per fomentar que la fauna marina segueixi viva.
També et volia preguntar ara, això del llibre, la veu presentar la setmana passada, ho comentaves, el llibre Tuvalu, un llibre bastant interessant, per cert, perquè explica la història, d'alguna manera, d'una persona, d'aquí uns dies la podrem escoltar aquí a Arran de Mar, que ha fet la volta al món amb balé.
Sí, és un navegant, ell i la seva esposa, que durant 10 anys van fer la volta al món navegant a vela. Evidentment no van estar els 10 anys davant, sinó que anaven parant a diferents ports i coneixent els costos. Es va veure parada aquesta navegació també pel tema de la pandèmia, ¿vale? Però van poder sortir de la pandèmia, van tornar a seguir navegant i van completar la volta al món. I van... Tuvalu és el nom d'un país de la Polinèsia, és un arxipèlag de la Polinèsia, i aquest país rep el nom de... Bueno, seu vaixell rep el nom d'aquest país. I sí, la veritat que la xerrada va estar força, força interessant. No vull fer spoiler de l'entrevista que podeu tenir amb el FAT, ja que has dit que el podreu escoltar arran de mar en properes dates, però sí que és molt interessant el poder llegir i fer una immersió en les experiències que hi pugui viure.
Suposo que també és interessant des del punt de vista perquè la gent s'animi i pugui fer experiències, si no són iguals, perquè 10 anys fer la volta al món per molta gent és molt complicat, ja sigui per temes econòmics o per temes socials, però fer experiències similars o fins i tot animar-se i començar a navegar.
Sí, ha de servir per perdre una mica la por a la mar, o sigui, a la mar por no se li ha de tenir, sí que se li ha de tenir respecte, ¿vale? Però esperem que aquest llibre, aquesta presentació i aquesta, entre cometes, publicitat serveixi perquè la gent agafi aquesta consciència i aquesta flama que se li ensengui per poder navegar.
També he vist que aquests dies d'alguna manera esteu fent promoció del surfesquí, esteu animant a la gent que vingui, que ho provi i que s'apunti al Club Nàutic al surfesquí, no?
Sí, o sigui, tothom que vulgui acostar-se aquí al club, tenim diferents modalitats nàutiques que una persona de peu, com si diguéssim, podria provar. Hi ha des de les sortides que fem per, fins i tot per als meus socis en llagut, els cursets d'iniciació al surf esquí, cursets d'iniciació a la vela, cursets d'iniciació al rem de mar. El que tractem d'una manera o una altra és de posar el mar de cara a la ciutat i que tota aquella persona de Tarragona que tingui el desig de poder gaudir del mar navegant en qualsevol d'aquestes tipologies d'embarcacions pugui fer-ho.
Ja per anar acabant, ens has fet 5 cèntims del que serà la recta final d'aquest mes de novembre. No sé què teniu pensat ja de cara al desembre i tenint en compte que s'apropen les festes de Nadal, no sé si hi haurà alguna cosa especial. Suposo que abans de Nadal parlarem, ni que sigui un dia, però per si ens ho pots dir.
Sí, al Nadal, el tercer dissabte de desembre, el dia 20, tenim la desena i darrera prova de la Lliga Social de Creuers, que conclourem amb un pica-pica amb tots els participants. La secció de surf esquí en aquesta franja de l'any no té competicions, sí que en té la secció de rem, com hem parlat abans, de la regata trial, l'accés a la selecció i la regata de promoció, i la secció de renda d'en fixa, de llagut, també té les seves regates en aquesta part de la temporada, llarga distància en el llagut català. Més enllà d'això, els nostres equips de padel, ara el darrer cap de setmana de novembre, tenen els players d'ascens i els players per mantenir la categoria a la Lliga Catalana, que normalment hi juguen.
Doncs Borja Rueda, director esportiu del Club Nàutic de Tarragona, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a Ran de Mar i esperem parlar a finals de novembre, no, finals de novembre ja pràcticament crec que no, perquè és d'aquí dues setmanes, però almenys a principis de desembre.
Perfecte, Marina, a la vostra disposició i a saber que teniu les portes obertes.
Deixem els clubs nàutics i ara fem parada al Delta de l'Ebre, en concret per parlar del projecte Blue Boost, que assaja com criar peixos, moluscos i algues en arrossars salinitzats del Delta de l'Ebre. La companya Cel Prieto des de delta.cat en parla amb un dels investigadors de tot això, Cel.
Sí, Marina, l'objectiu del projecte Blue Boost és donar una alternativa productiva a camps afectats per la salinització i explorar noves formes sostenibles de producció alimentària al territori. Anem a comentar-ho amb Ignasi Gairín, investigador del programa d'aquicultura de l'IRTA. Ignasi, benvingut a...
Hola, molt bon dia, gràcies per haver-nos convidat, gràcies.
Ignasi, com he dit, tu participes al projecte Blue Boost de l'IRTA, aquí en específic al Delta de l'Ebre. Per començar, mos pots explicar de què tracta aquest projecte?
En aquest projecte el que intentem és posar en comú diverses espècies que entre elles afavoreixen els creixements, totes juntes en un mateix indret, en una mateixa llacuna. Hem fet diverses llacunes, tres en concret, 100 metres quadrats, a fi efecte de tenir diversos resultats a cadascuna d'elles i, per tant, poder fer rèpliques que ens permetin fer unes conclusions robustes. Tenim, per tant, peixos de baix nivell tròfic, peixos que no necessiten peixos. Habitualment, l'aqüicultura, suposo que estem habituats a pensar en salmons, a pensar en llobarros, a pensar en daurades, a pensar en turbots, rodabans, sí, i llenguado. Són peixos caçadors, són peixos que en part la seva dieta incorpora peix, farina de peix i oli de peix. El Blue Boost el que fa són espècies de baix nivell tròfic. Un peix que no necessita peixos, aquí al delta li diem cabassut, és el mugilcèfalus, és un tipus de llissa que ja el mateix nom li dona un valor. Li diem llissa llobarrera també. Aquest peix menja pinso, per tant, ingereix pinso i excreta un residu en forma de nitrogen. aquest nitrogen per unes reaccions que es donen a l'aigua arriba a nitrits i a nitrats, i els nitrats és l'adob de l'aigua, l'adob que posem a les plantes. Per tant, amb els nitrats tant poden créixer algues, les macroalgues que posem, o microalgues fitoplàncton, que és el que necessiten els bivalves que també tenim a la bassa, ostres i cloïsses.
Sí, Ignasi, claro, i això ho esteu duent a terme en... perquè clar, aquí al Delta mostrem que hi ha molts arrossars que estan salinitzats, no? I ho esteu duent a terme en aquestes condicions.
Cert, eh? El que passa és que m'agradaria una mica no de fugir una miqueta de parlar d'arrossars. No volem en cap moment parlar d'arrossars, sinó que són terres que limiten amb la mar, que cada vegada estan més exposades als temporals, que cada vegada, degut al nivell i a l'increment del mar Mediterrani, també estan amb un risc de ser inundables. Per tant, serien uns terrenys que a poc perden l'oportunitat de ser profitables per fer arrossar, i ofereixen la possibilitat de treballar-los amb una utilització d'aigua salada, per tant, aplicant aquestes espècies que hem parlat fa un moment. L'arròs va per un costat i són 135 milions de quilos, i això dona molt aliment a nivell de la humanitat, però sí, certament aquests arrossars que limiten amb la costa i que quan ens arriben temporals, que els diem filomenes i glòries,
sí.
No oblidem que van inundar 4.000 hectàrees. 4.000 hectàrees que en aquell moment, al ser invadides per aigua salada, inundades, a l'any següent aquell terreny que té salabró rendeix menys amb agricultura i amb arròs. Per tant, ofereix una possibilitat a curt termini d'aprofitar-lo per fer aqüicultura amb aigua salada.
I és el que esteu fent en el projecte Blue Boost, no, Ignasi?
Sí. El que volem fer amb el projecte Blue Boost, amb aquestes llacunes de 100 metres quadrats, és mostrar els resultats de cultivar en comú les algues, els bivalves i els peixos a dins una bassa. Són basses de 100 metres quadrats. Ens agradaria que aquests resultats els puguem mostrar al final. Ja hem fet la primera anualitat i ara començarem la segona, i és un projecte de 3 anys. Ens agradaria poder mostrar aquests resultats a fi efecte de veure quina rendibilitat es pot oferir en aquestes finques, que ens imaginem força més grosses. Ens estem imaginant arrossars d'una hectàrea o de dues hectàrees. Per tant, extrapolar aquest model que hem fet nosaltres amb 100 metres quadrats i multiplicar-lo per 100 a fi efecte d'arribar a extensions més grans, que si sumular ja serien arrossars reals del que tenim al territori.
Sí. I de moment, Ignasi, quins resultats heu obtingut?
Les coses van molt bé, francament. Els creixements dels peixos han sigut bons. El creixement de les macroalgues també, quan les temperatures són elevades, les macroalgues també tenen un increment de biomassa prou elevat. I a nivell de filtradors de bivalves, que hem tingut ostres i cloïsses, hem vist que inclús el creixement és superior al que esperàvem. Això, aquests primers resultats ens fan pensar que els filtradors, cloïsses i ostres, no només mengen les microalgues que hi ha a l'aigua i que han crescut gràcies als nitrats que han obtingut dels nitrògens dels peixos, sinó que també el moviment dels peixos a dins la bassa probablement crea una matèria orgànica en suspensió que també és ingerida pels bivalves, i degut a aquest efecte hem vist un creixement més elevat tant en cloïsses com en ostres.
Llavors, este creixement, vull dir, és millor que diguéssim, les cloïsses i les ostres que estan, diguéssim, normals, sense que ningú les toqui, no?
Sí. Antigament vam tenir un projecte que ja va acabar a l'any 21-23 i que fèiem cloïsses soles. O sigui, aquest mateix assaig que estem fent ara, que li diem multitròfic, perquè cultivem diverses espècies en un mateix espai, fa 3 anys ho vam fer només amb cloïsses, amb una sola bassa. I aquelles cloïsses, el resultat va anar bé, però aquelles cloïsses van tenir un increment de talla una mica inferior al que hem tingut ara amb els resultats d'aquest any 2025. Per això ens pensem que els peixos, a més de portar nutrients a l'aigua, i aquests nutrients afavoreixen el creixement de les microalgues, també generen una matèria orgànica en suspensió pel fet de nedar pel substracte, i aquesta matèria orgànica també és ingerida pels filtradors.
Molt bé. Per tant, amb aquest projecte s'està creant com un ecosistema del que totes les espècies se n'aprofiten i surten beneficioses.
Sí, així és. O sigui, el fet de que una espècie l'alimentem amb pinso, aquesta espècie genera unes oportunitats. Per les macroalgues, sobretot a la temporada d'estiu, perquè les macroalgues tenen uns increments de biomassa molt importants per damunt de 23 i 24 graus, i això cada vegada és més habitual en el territori on vivim, el Delta de l'Ebre, i s'ajunta amb que, com que hem de vendre el musclo perquè l'aigua és massa calenta, aquestes macroalgues les podríem portar a fora a la badia i veure quins creixements obtenim. No és aquest projecte en concret, perquè aquest projecte que treballem ara estem treballant a dins amb unes llacunes del Centre d'Aquicultura IRTA de la Ràpita, però sí ens permetria fer uns models de creixement de macroalgues per portar-les als vivers, que a l'època d'estiu estan molt buits degut a que el musclo l'han hagut de vendre a causa de les elevades temperatures. Aquestes elevades temperatures són molt benvingudes per optimitzar els increments de biomassa de les macroalgues, l'elevada temperatura. Justament la macroalga ja no creix, hem arribat a 17 i a 16 graus, i les macroalgues deixen de créixer, per tant no és una activitat que sigui econòmicament rendible.
Sí, els musclos, bueno, de fet s'ha mort molta cria del musclo, bueno, degut a les altes temperatures, han hagut de comprar després la cria fora d'aquí. Llavors, aquest projecte ajudaria directament als agricultors i a la gent del Delta de l'Ebre.
Sí, és que realment estem treballant amb unes espècies que tenen una aplicació diversa. A terra ferma, per fer aquests peixos, i també no oblidem el cranc blau. El cranc blau, em penso que ja s'ha familiaritzat amb nosaltres, la gent que vivim al territori, ha menjat tot el que hi havia a la badia a nivell de bivalves de fons, bivalves de sorra. Ja no tenim escopinyes, ja no tenim catxels, ja no tenim almejas. El cranc blau s'ha menjat, ha depredat els bivalves de fons, i ens queden encara la tallarina, perquè està mar oberta, i el canyut, perquè té uns sifons molt llargs i s'enfonsa més a la sorra. Per tant, el cranc no hi té accés, no arriba a poder-lo pinçar. Però a nivell de cloïssa i a nivell de catxel, al delta pràcticament no tenim res degut a l'efecte predador del cranc blau. O sigui que també s'ofereix que, com que hem de conviure amb espècies nouvingudes al territori, aquestes espècies han fet desaparèixer una sèrie d'organismes, de bivalves que teníem fa 10 i 15 anys, que actualment no tenim, i el mercat necessita cloïsses. I, per tant, aquestes llacunes que tenim nosaltres, aquestes futures terres salinitzades que trobem al voltant del Terra de l'Ebre, també ofereixen aquesta possibilitat, que dins les badies no hi és, crear cloïssa.
Sí, i com dèiem, Ignasi, lo delta està canviant, la salinització i la pujada del nivell del mar, vull dir, és una cosa que ens hi trobem cada vegada més. Llavors, este projecte, el Blue Boost, és una resposta, no?, a aquestes problemàtiques.
Sí, realment, resiliència és una paraula que penso que cada vegada se sent més. Resiliència és com ens adaptem als canvis, i el Blue Boost dona resposta a com adaptar-nos en aquests canvis. Aprofitar el que seria un rebuig dels peixos en forma de nitrogen, l'aprofitem per crear sals minerals que ens transformaran en macroalgues o microalgues. Les macroalgues, estem identificant quins components els hi podem trobar utilitat, s'estan utilitzant les macroalgues per fer alimentació animal com a component de pinso. Qui hagi anat amb algun japonès, el sushi i el sashimi, sabem que una part és macroalga.
Sí.
També s'aplica amb dermatologia, farmacologia, o sigui, s'han trobat compostos de les macroalgues que poden ajudar a limitar els creixements dels càncers. Sempre treballant amb macroalgues locals, identificar molt bé i en diverses èpoques de l'any quina és la composició de les macroalgues per trobar-hi una utilitat. També amb les macroalgues estem veient empreses que fan envasos biocompostables, intentar anar apartant el plàstic de les nostres vides i embolcallar musclos, embolcallar fruita, embolcallar verdura amb envasos de macroalgues. Seria una altra oportunitat que podrien oferir. No només ens els hem de menjar nosaltres, perquè ho farem ocasionalment, però sí, tots aquests exemples que he comentat són utilitzats, que els hi podrien donar a les macroalgues que podíem crear.
Sí, i...
Ens estem adaptant i penso que trobarem les oportunitats. Perdona, digues.
No, anava a dir això que dius. Ens estem adaptant, la resiliència que ens estàs dient, però també és sostenibilitat, no?
És sostenibilitat. Per això hem parlat d'espècies de baix nivell tròfic. Espècies que no necessiten, que no estan a dalt de la piràmide tròfica. Per tant, què creem en això? Optimitzem molt més els recursos disponibles. Si ens quedem a baix de la piràmide tròfica i mengem vegetals, estem aprofitant molt millor que si ja comencem a saltar esglaons de baix cap a dalt a la piràmide tròfica. Per tant, el lliçal és un peix que no necessita farina de peix o oli de peix, sinó que és més omnívor, està molt més nedant a fons, és un peix més vegetarià, per tant aprofita molt millor els recursos de la terra, que trobi a l'aigua, i els filtradors. Els filtradors, ningú els hi dona de menjar les ostres i les cloïsses i els musclos a la badia, quan realment aprofiten el que hi ha a la badia. Per tant, microalgues a base de filtració, no hem de comprar pinso. Sostenibilitat total, fer filtradors. La nostra oportunitat al Delta són els filtradors. Fa molts anys que tenim vivers. Què passa? Que el cranc blau ens va fer una predació enorme sobre catxels i sobre cloïsses i les va fer desaparèixer. Si aprofitem i fem aquesta activitat amb les terres amb el mar, que són inundables, tornarem a crear una oportunitat de cloïsses i catxels que abans existia i hem deixat de tenir-la de fa uns anys, però sí és sostenibilitat perquè fem espècies de baix nivell tròfic.
Sí. Ignasi, quan podríem veure els primers resultats reals els agricultors?
Els agricultors de l'arròs ja han començat a fer una mica d'interès en aquesta activitat. Què vol dir? Que ja hi ha persones que tenen l'arrossar salinitzat. Si més no tot l'arrossar, sí, pensen que una part de la finca ja està salinitzada. Ells sí que estan una miqueta a l'expectativa de quins resultats oferim. Aquest any ja en podem parlar, però com que hi ha dues anualitats més, el 2027 i el 2026, aquestes dues properes anualitats ens donaran uns resultats que podran ser comparables amb els de la primera anualitat. Nosaltres estem molt oberts a poder rebre, a poder acollir persones que pensen que tenen aquest tipus de terreny tan i tan a prop de la costa i que puguin contemplar en un futur quins poden ser les seves activitats quan aquell terreny ja no pugui ser útil per fer agricultura amb aigua dolça, perquè el terreny també, com he dit, haurà estat cada vegada més inundat. El delta a poc s'enfonsa per l'efecte del mar, i sí que aquella finca seguirà tenint un amo, seguirà tenint una persona que la pugui cultivar en un altre sentit, fent espècies aquàtiques però amb aigua salada.
Sí, doncs Ignasi, seguirem pendents dels pròxims resultats que ofereixen a este projecte, el Blue Boost, que estic segura que això, bueno, ajudarà a tothom que sigui possible, no? Com he dit abans, resiliència, adaptació als canvis, sostenibilitat, i més aquí al nostre territori, al Delta de l'Ebre, on cada vegada, bueno, està canviant més i necessitem adaptar-nos o morir, no? Diuen.
Sí, sí, l'oportunitat existeix. Es tracta de saber-lo aprofitar i nosaltres penso que podem col·laborar en identificar quines són les activitats en les quals podem aprofitar igualment el terreny on vivim.
Exacte, Ignasi. Pues no res, estarem pendents del Blue Boost. Moltes gràcies per atendre la trucada del programa.
Moltes gràcies a vosaltres per donar ressò a aquest projecte Blue Boost, que és europeu. Estem col·laborant amb altres països amb problemàtiques similars, com Polònia, com Itàlia, com Portugal. És europeu, però també s'ha entrat com a col·laborador des de Brasil amb dues entitats que també col·laboren en el mateix sentit. i el Neil Duncan, que és el coordinador de tot aquest grup, és qui ha creat tot aquest clúster en diversos països, i aquest projecte es coordina amb aquesta persona que he dit des de l'IRT de Sant Carles de la Ràpita.
Molt bé, gràcies, Ignasi.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Doncs Marina, si els resultats són fiables, este projecte se podrà traslladar als productors d'arròs del Delta de l'Ebre perquè disposen d'una alternativa productiva rendible econòmicament i puguin aprofitar camps que actualment tenen problemes de baixa productivitat per salinitat.
Doncs n'estarem pendent d'aquest projecte i esperem que ens portis les últimes novetats quan hi hagi. Moltes gràcies, Cel.
No he sabut trobar el moment per sincerar-me, ni la manera d'avançar. M'he trencat a cada pas sense pensar-m'ho. M'he fet mal per ser capaç d'imaginar. No vaig veure les senyals mentre esperava, perquè el cel em va remoure la veritat. He après que callar-se les paraules, per molt que tinguis ganes, és el que et farà avançar. I vaig cagar-la, idealitzant-te, sense pensar ni escoltar la gent. I vaig cagar-la, imaginant-te amb la foguera vora el mar sense res més. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és agradar-me i no fer l'idiota. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat sense resposta, és intentar agradar-me i parar de fer l'idiota. No he sabut trobar el camí, jo ja t'ho vaig dir. Vas trobar-me perdut enmig de les nits fredes. Va ser com pujar al Puigmal enmig d'una forta tempesta. I ara no sé com guiar-me amb les estrelles. M'has ennubulat i ara no em deixes veure. No sé com tornar, hauré d'improvisar i baixar per la tartera. I vaig cagar-la, idealitzant-te, sense pensar ni escoltar la gent. I vaig cagar-la, imaginant-te amb la foguera vora el mar sense res més. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és agradar-me i no fer l'idiota. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és intentar agradar-me i parar de fer l'idiota. Estimar-me a mi, no pensar en ningú. Per no viure el present, jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és agradar-me i no fer l'idiota. Si he perdut el temps, no viure el present, jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és intentar agradar-me i parar de fer l'idiota.
Recte final de la Randa Mar d'aquest dimarts 18 de novembre del 2025, i ara volem parlar del grup de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya, Vilanova, al Sarti, que ha desenvolupat una intel·ligència artificial que pot detectar de manera instantània les espècies de peixos que es troben a la seva àrea d'investigació. En parlem amb un dels líders del projecte, Carles.
Doncs sí, Marina, avui ens hem desplaçat fins al Sarti, el grup de recerca de la UPC de Vilanova, per conèixer un dels projectes en el que estan treballant darrerament. Es tracta d'una càmera submarina que, a partir d'intel·ligència artificial, reconeix les espècies de peixos que passen per davant i, a més, en mesura també les seves mides. Això és el que volen aconseguir. Pol Baños, investigador del grup Sarti, molt bones i gràcies per acollir-nos avui aquí en el centre d'investigació.
Molt bones, què tal? Moltes gràcies per venir.
Explica'ns una miqueta, Pol, com funciona, no?, aquesta tecnologia que esteu desenvolupant a partir d'aquesta càmera que funciona amb IA, no?
Sí, doncs bé, aprofitant tot el món aquest que està creixent tant com veiem, GPT i aquestes coses, doncs hem volgut aplicar la IA a les nostres costes. Bueno, com sabeu, nosaltres tenim un observatori submarí en el qual tenim diferents càmeres que porten recollint imatges des de ben bé el 2011. Això què significa? Tenim un gran historial d'imatges submarines. El gran problema d'aquestes imatges submarines és que sempre necessitem algú expert, en el nostre cas un biòleg, que anés etiquetant manualment, diàriament, les fotos. Això és una feina molt pesada. Una part, si ell potser tardava, en un any potser feia 3 mesos, 5 mesos de fotos. No dones l'abast. Si tu tardes un any en fer 3 mesos, se t'acumula la feina. Llavors, aquí hem aconseguit generar una eina d'intel·ligència artificial capaç de reconèixer avui en dia fins a 24 espècies diferents de peixos, només peixos, de les nostres costes, de les nostres platges, perquè com sabem, si et mous una miqueta, l'ecosistema varia. I doncs és una eina molt enfocada a l'ecosistema de Vilanova, l'Opsí i voltants.
Mm-hmm. És a dir, és aquesta intel·ligència artificial que apliqueu i que aconseguiu, no?, que detecti, que reconegui les diferents espècies que trobem aquí. Com es fa això, no? Com s'aconsegueix que la IA detecti, no?, aquestes espècies?
Bueno, aquí hi ha una feina d'etiquetatge manualment nostra, darrere, molt important. Nosaltres hem generat el que es coneix com un dataset, un set de dades, en el qual tu agafes una imatge d'aquestes càmeres i li dius, vale, doncs aquí tens aquesta espècie, i li marques. Això amb milers de fotos. Estem parlant de que nosaltres, l'últim model que tenim, està entrenat amb més de 5.000 imatges. 5.000 imatges etiquetades manualment és una feinada. I hem sigut dues persones únicament, jo i el meu company Oriol, els quals hem estat etiquetant això diàriament fins a aconseguir un model que dius, vale, perfecte, aquest ens va superbé.
La IA, no?, que recentment ha estat tan de moda, no?, podríem dir, ho comentaves ara a l'inici, és una eina que vosaltres també us està ajudant, no?, entenc, els investigadors, us està facilitant la feina, com comentaves, no?, mesos i mesos de reconeixement d'imatges, que al final es pot fer pràcticament a l'instant.
Exacte. Això és una passada, perquè ara mateix som capaços de, en el moment que agafem una imatge, ara mateix les nostres càmeres durant el dia, com tenim llum natural, agafem imatges cada minut per aconseguir les màximes dades possibles. I ara mateix som capaços d'agafar una imatge, fer el que es coneix com la inferència, que és aplicar la IA perquè detecti, i en aquest minut, abans d'agafar la segona imatge, ja tens la imatge original i la imatge passada per IA amb el reconeixement de peixos. I ara mateix som capaços del que es coneix com a real time. Ara mateix, en el moment que tu fas una imatge, ja tens les deteccions. I doncs clar, això és una passada, perquè ara mateix també tenim passades amb els últims models, tota la història que hem comentat des del 2011 fins avui, i som capaços de veure l'evolució de quines espècies teníem abans, tenim ara, espècies que han vingut, espècies que han marxat, i això pels biòlegs és una gran eina per poder treure conclusions.
Clar, això és el que comentes, aquesta detecció instantània, no?, que és tan eficient. I alhora també et volia preguntar això, no?, quines aplicacions, no?, pot tenir aquesta càmera, quins usos poden donar-li als biòlegs, com els pot ajudar, no?, també en les seves recerques, no?, com els facilita la feina, no?, també amb ells.
Exacte, doncs com et comentava, els biòlegs el problema que tenen és amb aquest tipus de dades, que són com les imatges submarines, és pues, etiquetar i tal. Si tu ja els hi fas tot tu ja els hi dius quines espècies hi ha en aquestes fotos, això sí, per un estudi més científic sempre una persona darrere haurà de supervisar el que hi ha, o bé parlar d'un error, perquè com tots sabem la intel·ligència artificial ho fa molt bé però no és perfecta. Mai serà com un humà expert en reconeixement. Nosaltres hem aconseguit ara amb els últims models, si jo puc dir que jo sóc al 100% de precisió, les nostres IAs ara mateix estan 87%, que és moltíssim. Uh-huh. Llavors, o tu ja parles de que tens aquesta incertesa de que pues, fas amb un 87% de precisió, o revises manualment. Què fan actualment? Ja parteixen de la base de que tenen un 87% de precisió, i que d'aquest 13% que et queden, doncs poden haver errors, i ja juguen amb això. I ja generen els seus estudis. Actualment ja estan sortint estudis basats en analitzar dades amb IA, amb eines com la nostra, i després treure sèries temporals, pues parlar una mica de veure quina evolució ha tingut l'ecosistema.
És una miqueta el quid, no?, de la qüestió, que a banda d'aquesta detecció instantània dels peixos, aquestes aplicacions, no?, que poden servir com per exemple, no?, per calcular les densitats de peixos que hi ha en una zona, no?, quins peixos hi ha més i menys, durant el pas del temps, no?, també quins hi havia abans, si ara n'hi ha més que abans, que ara, no?, sobretot entenc que seria útil, no?, en una zona, o per exemple una reserva, no?, on es protegeix una zona per veure com evoluciona, no?
Sí, bueno, o sigui, l'OPSI està dins d'una zona protegida de pesca industrial. Mm. Únicament pots fer pesca artesanal. I llavors sí que hem vist una mica l'evolució de com han anat venint les peixes, sobretot peixos petits que es fiquen als biotops per protegir-se. I sí que també hem vist com algunes espècies han desaparegut i d'altres han aparegut o n'hi ha més. Per exemple, espècies que estan més en perill d'extinció, com són els bisbes, sí que se'n veuen últimament, sobretot a l'estiu en veiem molts, que potser sempre són els mateixos que venen i van, això nosaltres no podem saber, però sí que és cert que les imatges que veiem nosaltres se'n veuen constantment i fins i tot de 4 en 4.
Aquest sistema, Pol, també aconsegueix calcular les talles dels peixos. Això és una miqueta també el que esteu intentant ara també introduir, que pugui no Exacte. Només detectar les espècies i dir quin tipus d'espècies cada una, sinó també calcular-ne la mida de cada un.
Això és la nostra idea futura a la qual estem treballant ara mateix. Ara mateix, com hem parlat, som capaços d'identificar el peix. Bàsicament, per passar d'identificar el peix a saber quin peix i quina talla, necessitaríem el que es coneix com a una càmera estèreo, que ha de ser dos lents que agafen una foto en el mateix instant de temps, al qual tu coneixes la distància que hi ha entre les dues. I doncs, amb algoritmes matemàtics, tu sabent la superposició de les dues càmeres, pots saber quina mida té aquest peix. I després, al saber la mida que té, les dimensions del peix, quin tipus de peix és, doncs pots treure una mica amb índexs biològics, treus la biomassa que té aquest peix.
Mm-hmm. És a dir, detectant una miqueta la distància, no?, a la qual es troben les càmeres i amb aquestes doble càmeres es pot aconseguir saber la mida, eh?
Exactament, i ara mateix és la nostra feina més pròxima que estem desenvolupant.
Mm-hmm. No sé si també hi ha l'opció, em sembla que sí que també ho has comentat, de saber si és el mateix peix el que acaba de passar per davant, posem l'exemple, no? Hi ha un peix que acaba de passar per davant de la càmera, la càmera l'ha detectat, l'ha reconegut, i de cop desapareix de la imatge, podríem dir. Quan aquest peix, si aquest peix tornés a aparèixer, hi ha la possibilitat, no?, que aquesta càmera també reconegui que és el mateix que ha passat fa poc? Això també
actualment nosaltres no som capaços de saber en el moment de que un peix desapareix del camp de visió, si surt i torna a aparèixer, el detectarà com un peix nou. Perquè els peixos són molt semblants, són una mida molt estàndard. A no ser que siguin peixos que siguin com per exemple les balenes, que clar, en aquest cas no estan tan a prop, però per exemple les balenes sí que tenen marques característiques, i doncs, en aquest hipotètic cas nosaltres sí que potser seríem capaços de dir si és o no és el mateix individu. Però que estem parlant d'un mamífer que potser viu 50 anys, més segur, a peixos que amb prou feines viuen un any, perquè se'ls mengen, perquè tenen una vida molt més curta.
És molt complicat, no?, tenir un sistema, una base de dades, no?, podríem dir que
necessitaria una altra cosa, a la qual idees futures, que també ens agradaria pensar, és fer una com un seguit de càmeres així ficades en el qual abarquin tot el camp de visió així, de manera que si un peix salta d'una a l'altra, com tenen una part superposada, sí que podràs dir, vale, aquest peix que tinc aquí, l'estic detectant amb les dues càmeres, és el mateix. Pues ara tinc l'altra càmera. Llavors sí que seríem capaços de fer això, però necessitaríem càmeres superposades en diferents punts de, en diferents punts de vista.
De moment la que teniu és la que teniu aquí en l'observatori, en l'OPSI. És una càmera que està fixa, que aneu utilitzant, aneu encenent per recollir dades, per analitzar de tant en tant. No sé si aquest sistema es podria extrapolar a altres zones, a altres espais, quines aplicacions no tindria en altres llocs o indrets de Catalunya o inclús de fora, no? Potser.
Sí, bueno, actualment nosaltres la càmera no és que la paguem o l'engeguem, és una càmera la qual és una càmera que està tot el rato emetent, està engegada i transmet. El que nosaltres agafem és el que ens arriba, guardem imatges cada minut, això, per emmagatzemar-les. El mateix sistema que hem aplicat aquí, per exemple, l'estem aplicant també amb col·laboració al Port de Palamós, perquè hi ha una empresa que es dedica a fer estructures subaquàtiques per que la vida torni als ports i una mica tot això. I
una mena de biotops, no?
Sí, però no és un biotop com a tal, estan generant, ells es dediquen primer de tot a generar un material biodegradable, al qual la fauna pugui créixer bé, es pugui arreglar bé. No?
Arregli tot aquest
organisme. Llavors, per exemple, allà a Palamós hem generat un sistema molt similar al que tenim aquí, amb la càmera ficada allà submarina, al qual està enfocant tot el rato aquestes estructures.
Pol, no sé si en un futur no també aquesta càmera es pot utilitzar per calcular, no? No només els tamanys, sinó per ser una ajuda, no? Per exemple, per pescadors que puguin calcular si en unes zones hi ha unes talles mínimes, si ha avançat aquest tipus d'aplicacions.
Actualment, els pescadors que venen amb canya a l'OPSI venen allà perquè saben que hi ha vida. Tenim càmeres funcionant 24 hores cada dia i no en tenim una. Ara mateix en tenim 3 que veus que hi ha coses. Els pescadors venen allà perquè saben que hi ha coses. I els pescadors venen a pescar els peixos grans perquè no fa falta que jo et digui la mida per veure que aquell peix té un tamany decent. Si tu més o menys segueixes una mica les càmeres, tens referències visuals les quals tu pots trobar-te per aquí. Per exemple, nosaltres, quan anem a fer alguna immersió per, no ho sé, algun manteniment, allò es veu, no paguem les càmeres quan anem a fer manteniment. I llavors tu pots extrapolar més o menys el tamany. I sí que es veuen tamanys bastant grans a l'OPSI. Pels pescadors ara mateix tampoc faria falta dir-los quin tamany té exactament perquè ells ja ho veuen. Bàsicament perquè, com dic, aquí només poden venir a fer arts de pesca artesanals. Això, per exemple, a més a la indústria pesquera, no, sigui, li serveix per saber més o menys el que té a prop de l'OPSI. Però la zona de l'OPSI com a tal no els serveix gaire perquè, clar, ells no poden pescar ja. Només és gent amb canya pesca artesanal.
Al final, per això, encara que sigui una zona protegida, els peixos que passen per allà també surten, no estan tancats.
Està clar, això són pas també d'altres estudis que s'estan portant, que estem avui en dia treballant amb ells, en els quals és fins a quina zona realment tu pots dir que aquestes treballen aquí a l'OPSI, fins on tu les pots extrapolar, no? Perquè és cert, tu els peixos es mouen, els grans més que els petits. Els petits sí que tenen un rang de mobilitat més reduït, però com més gran, més et mous, això està clar. Llavors, sí que també és una cosa que ens interessa i que volem, que estem intentant treballar amb això, és aviam fins on podem dir, vale, pues d'aquí de l'OPSI a Cubelles i a Sitges, tota la zona del voltant és, podem dir que és exactament el mateix que veiem a l'OPSI. Clar, això pels pescadors seria una brutalitat. Perquè si tu pots dir que en aquesta zona que tens 4 càmeres ficades pots extrapolar-ho a tota aquesta zona, això seria una barbaritat, això seria una passada per ells, perquè li estàs donant en bandeja. Però clar, per dir això necessites dades, i actualment aquestes dades no les tenim.
Pol Baños, investigador d'aquí del grup Sarti, no sé si ens deixem alguna cosa, si vols afegir alguna cosa, si ens vols fer una mica d'espoiler d'algun altre projecte en el qual estigueu treballant i que puguem comentar també un altre dia.
Ui, projectes en tenim molts. Ja saps, aquí estàs convidat quan vulguis. Jo crec que del que és la intel·ligència artificial, a grans trets ho hem dit tot, hem vist sobretot les línies futures en les quals volem treballar, bueno, volem i estem treballant ara mateix, i projectes molt ambiciosos com l'últim que t'he comentat de poder extrapolar, que això forma part també d'un altre dels projectes en els que estem, que és intentar poder extrapolar des de l'OPSI, a veure fins on podem dir, vale, si això passa a l'OPSI, a veure fins a on puc dir que això també és igual que l'OPSI. Això és un dels projectes molt ambiciosos en els que estem ara mateix, i que tranquil, que quan tinguem resultats saps el primer en saber-ho.
Doncs estarem atents a aquests resultats. Pol Baños, moltíssimes gràcies i fins la propera.
A tu, que vagi bé.
El punt final d'aquesta Ronda Mar d'aquest dimarts 18 de novembre del 2025. Nosaltres marxem, però tornarem com cada dia dimecres, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ronda Mar. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Per un cos ser estrellat, mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd, fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort sempre viscut, potser a la deriva, però mai del tot perdut.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sale bien. Oye, montate mi coche, vámonos de aquí, por si todo sale bien. Y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan. Es una canción porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar desnudos antes de que me pille la.
xarxa.
Sí, aquest dijous.